a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida i avui és dilluns. Comencem setmana, la darrera setmana del mes de gener del 2025. Avui, 27 de gener del 2025, el gener s'acaba aquest divendres, perquè el cap de setmana ja estarem al mes de febrer. Sí, el temps passa volant. A més, avui, això dels dies internacionals i dels dies mundials, entre altres coses, que n'hi ha de més seriosos, però n'hi ha un que, mira, m'ha agradat, que vols que et digui, jo, si em deixen triar, que no sempre em deixen triar, si he de triar el postre, un pastís, per exemple, jo el demano negre, de xocolata, sempre, per dins i per fora. Doncs avui és el dia mundial del pastís de xocolata. I de xocolata, doncs, que sàpiguis que és un aliment força saludable. Ara bé, la xocolata, la de veritat, la del cacau, la de sense sucre, no la de la que sempre ens han donat o la de les tauletes, la que aquella que és tan dolça. No. La xocolata és amarga. I si estàs acostumat a menjar-la dolça, doncs et costarà, però de veritat que si ho vas provant poc a poc, té el seu plaer, eh? Menjar xocolata amarga. Això sí, un quadradet al dia, eh? Tampoc ens hem de passar, eh? Però, escolta, la del 99% o 85%, va, si m'apures, si et costa de fer el pas, si tu t'acostumes, té molts beneficis, eh? Vinga, que avui estem tenint un dia força ennuvolat, amb pluges intermitents a la ciutat de Lleida, però amb molt poca quantitat. Hem tingut temperatures mínimes molt benevolents avui, eh? De fet, t'estic parlant de que a la zona de Lleida ens hem quedat a 9 graus positius. És la més alta del que portem d'hivern. La més alta del que portem d'hivern, de mínima, la temperatura mínima. El Picat 9,6, a Balaguer 9,5, 9 també a Cervera, 8,5 a Tàrrega, 8 a Mollerussa, 7 a Solsona, 6 graus positius tots, eh? A Guissona, a Sort i a la Seu d'Urgell 5,5, 4,5 a Tremp o al Pont de Suert. A Viella, per exemple, han tingut 8 graus de mínima positius i a la cota 2.500 de Baqueira, Ulla, perquè la mínima ha estat de 0,7 graus positius. Només han baixat sota 0 a la cota 2.500 de Boí, que han baixat a 1 sota 0, i a la Pica d'Estats, 4 sota 0. Dit això, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tant avui com demà continuem sota els efectes de la borrasca Hermínia. Avui cels ennuvolats amb precipitacions que podran ser abundants i localment persistents al Pirineu. Tenim avís per acumulacions de 40 litres per metre quadrat en 12 hores. Cota de neu al voltant de 1.500 metres. Avui pugen les temperatures. Màximes de 19 graus a Lleida, 17 a Balaguer i a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. Bufa vent fort de component sud amb ratxes molt fortes a la Vall d'Aran que podran arribar a superar els 80 km per hora. Demà continuarem amb cels ennuvolats i amb precipitacions al Pirineu que no es descarten també a la resta de zones. Cota de neu al voltant de 1.000 metres amb acumulats importants de neu a la Vall d'Aran. Demà baixen les temperatures de forma notable. Màximes de 14 graus a Lleida i a Balaguer, 12 a Tàrrega i 11 a la Seu d'Urgell. Mínimes al final del dia amb temperatures de 6 graus a Lleida i 2 sota 0 a Viella. Glaçades al Pirineu i a zones de la meitat nord i demà vent moderat de oest i noroest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. 12:24 minuts. A veure si em dóna temps d'explicar-te tres històries.
COPE Lleida. Estàs informat.
La primera té a veure amb l'aigua. I és que de moment tenim bones notícies, però insisteixo que no cal que ens oblidem que fa 4 dies vam perdre collites per no poder regar. Però el canal d'Urgell compta amb prou reserves per garantir tots els cultius de cara a la propera campanya de rec. Actualment els pagesos disposen de 4 hidros i mig, és a dir, 4 torres de rec i mig per les pluges dels mesos d'octubre i novembre, i no serà difícil aconseguir el cinquè, segons el president de la Comunitat de Regants, l'Amadeu Ros.
I estem no massa lluny d'un cinquè rec, però bueno, en aquests moments seria bo que plogués aquí, perquè ja seré seques i tot, i tant, i després, com a contrapartida, hi ha Confederació Peritat, molt poca neu, no? De moment encara es poden produir nevades i tot, però bueno, la gent ha de saber que cap, no serà difícil aconseguir el cinquè rec.
El president també ha dit que és important que nevi a la muntanya, a part doncs, per desenvolupar les activitats esportives, perquè una precipitació de neu suposa reserves d'entre 1,5 i 2 hidros, és a dir, pràcticament 2 torns extres de rec, i això és extremadament important. A més, resulta que feia anys que no es disposava de les reserves actuals en aquestes alçades de temporada.
Uf, no, en aquest temps inclús feia molts anys que el pantano de Rialp, amb el seu i Oliana també amb el 50%, no teníem abans de començar el rec, perquè totes les aportacions, el 97% de les vegades, se fan al mes d'abril, no?, entre la pluja i la neu. Però avui no disposem de gaire neu.
Tot i que dependrà de la meteorologia, els regants preveuen començar la campanya de rec amb normalitat al mes de març, aproximadament per Sant Josep, que és tot una tradició. També t'explico que la demanda de noies per aprendre l'ofici de pastor no para de créixer. De fet, la 17a edició de l'Escola de Pastors, que ha començat a Enviny, al Pallars Sobirà, ho ha fet amb 15 alumnes, dels quals 10 són noies i 5 són nois. La xifra d'inscrits demostra, edició a edició, que l'interès de les noies per aprendre l'ofici de pastor no para de créixer. Mentre la primera edició hi havia només 5 noies, amb els anys aquesta xifra s'ha doblat i et diria que justament s'ha girat, s'ha capgirat. Escoltem a la directora de l'Escola de Pastors.
El mòdul de muntanya, que ja fa 2 anys que el fem, aquest any encara el millorarem més a través d'un projecte europeu en el que participem, l'Ecopastos, que intentarà, doncs, això, afegir una nova càpsula de com millorar l'aprofitament farratger a les muntanyes, tenint en compte components de biodiversitat, canvi climàtic i altres usos, no?, de la muntanya. Llavors, cada vegada, doncs, estem intentant millorar la formació en aquests.
I per què hi van tantes noies? Doncs mira, la Ona, que és una de les alumnes, ens ho explica.
Bueno, a mi sempre m'ha agradat la granja, els animals, cuidar-los, la natura, estar per la muntanya i això. No, la meva família no ve d'una... no té ninguna granja ni res, però jo vaig estar uns mesos l'any passat ajudant a un home que estava... Bueno, tenia 100 ovelles i 10 cabres i l'ajudava a pasturar, a fer formatges, que feia formatges i ajudar-lo en tot el que pogués. I volia, pues, que sigués una cosa de futur o poder, per exemple, anar a una finca i ajudar alguna persona que ja no pugui seguir amb el relleu, una persona gran, i perquè no es perdi. O sigui, no, anar a un lloc on hi hagi una persona gran que ja no pugui estar més en el... Bueno, fer la feina que s'ha de fer diàriament en una finca i ajudar-lo, bueno, poder ajudar la persona.
Són persones que cuiden el nostre ecosistema, també, eh? Parlem de pageses i pagesos i hem de parlar també de pastores i pastors perquè també ajuden a que puguem tenir, doncs, animals de quilòmetre zero, de prop de casa nostra. Tot i trobar feina, el 70% dels alumnes consulten de l'escola, el principal repte que han d'afrontar continua sent l'accés a la terra i a un habitatge a prop de la granja. El relleu generacional també preocupa el sector i fixa't que això passa a molts llocs. Vinga, que anem directes cap als consells legals, com sempre, dels advocats de Q2 Consultors.
COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida.
I ara ens arriben els consells legals per situacions a vegades molt concretes i d'altres, doncs, molt genèriques. Jo crec que avui parlarem d'un tema que, si no t'ha tocat, et pot arribar a tocar, i si no a tu, a algú del teu voltant.
dels temes legals, doncs, com sempre, hem de buscar algú que hi entengui. Nosaltres confiem des de fa moltes temporades amb Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i tenen un número de telèfon que és molt fàcil de recordar i que val la pena que te'l tinguis memoritzat, perquè no se sap mai quan pots necessitar assistència legal. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Com sempre, ben acompanyats amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, anem a parlar d'un tema que alguna vegada ja n'hem parlat, però que, com sempre, val la pena que seguim recordant aquests temes. I deia jo que, si no t'ha passat, segurament coneixes algú del teu cercle de família o d'amics que li ha passat. Una mala caiguda. I qui diu una mala caiguda, vull dir, pues allò, ensopegar al carrer perquè una rajola està més aixecada que l'altra, o perquè no està ben senyalitzat, o, avui anem a incloure un tema que jo crec que l'altra vegada no en vam parlar, caigudes d'aquestes també, però dins de llocs públics, com poden ser, per exemple, un supermercat o una sala de festes. Caigudes, dic, no ensopegar i que t'enfadis, no, que et faiguis mal. Sí, no. Sempre acabem buscant, Josep Lluís, qui pague.
Efectivament. Normalment, si el resultat de la caiguda no és una lesió important, doncs no ens plantegem determinar si existeix responsabilitat d'algú i reclamar-la. No? Efectivament, tots coneixem algú que ha tingut una ensopegada, ha relliscat doncs, per una rajola al carrer, per un líquid o una substància que hi havia al terra d'un supermercat o d'una discoteca, una sala de festes, o fins i tot en algun lloc on l'enllumenat no és prou bo o no està prou senyalitzat. Pensem que hi ha moltes vegades que anem pel carrer o en algun lloc i veiem els esgraons amb aquell llistonet de color groc o de color vermell que ens estan dient, ens estan advertint que hi ha un risc i a vegades això no està senyalitzat. No?
És veritat això, vull dir, perquè la llum del dia es veu d'una manera i amb la llum artificial de les d'avui en dia de les ciutats, que no són especialment generoses, es veu d'una altra.
Amb això també va dir per qualsevol mena d'establiment. Aleshores, el que cal preguntar-nos és la causa d'aquesta caiguda, perquè el responsable podem ser nosaltres mateixos, o pot haver una situació de corresponsabilitat, i si això és un risc que tenim que, allò que deien les nostres mares, alabat sigui Déu, no? Tenim que assumir un risc com una cosa normal. No? Pensem que si anem caminant per la muntanya i la relliscada és amb el terra o perquè hi ha una pedra d'això, ningú es plantejaria reclamar contra ningú perquè donem per sentat que aquests obstacles són normals. No? Ara el que hem de tenir en compte en primer lloc és que no hi existeix una responsabilitat objectiva. És a dir, si jo caig en un supermercat, jo rellisco allà una, no té per què haver una responsabilitat automàtica, cosa que a vegades pensem. No? I el motiu d'avui d'aquesta intervenció és precisament una sentència de l'Audiència Provincial de Lleida on succeeix que hi ha una persona que és usuari d'un supermercat i que patina amb un gotim de raïm. És a dir, amb un gra de raïm, patina, cau, va? Es fa mal i fa una reclamació. En primera instància condenen el supermercat i en segona instància absolen el supermercat. Aleshores, cal veure que hi ha...
Vol dir que sí, que van anar a judici, eh?
Van anar a judici, va haver una sentència i va haver una segona sentència. La primera condena i obliga a indemnitzar el supermercat i la segona diu no, a vostè no li correspon cap mena de cèntim perquè considerem que no concorreixen els requisits. Clar, aquests requisits i aquestes circumstàncies canvien depenent de cada cas. És a dir, no és el mateix les precaucions que es tenen que adoptar davant d'un nen petit o davant d'una persona gran que se l'ha de protegir o davant d'altres circumstàncies. No és el mateix reclamar amb una òrbita, diguem-ne, reclamar contra l'administració, la rajola del carrer, val? Que reclamar contra un particular. Inclús cal veure les pròpies circumstàncies del cas. És a dir, si un dia plou, lo normal és que tot estigui relliscós perquè anem... sí que és veritat que els establiments tenen que tindre a l'entrada uns sistemes per aquella aigua d'esparaigües o de les nostres sabates, però pensem que un dia de pluja pues, hi ha els riscos ordinaris de la vida. No? Aleshores, tenim que veure en cada cas comprovar les circumstàncies. Què va passar en el cas del supermercat? Pues va haver una caiguda amb aquest element molt concret, però el que es va arribar a demostrar és que el supermercat tenia un sistema de neteja diari dos vegades al dia i que hi havia un servei, diguem-ne, addicional o extraordinari, que quan hi havia algun tipus de circumstància que s'advertia de que hi havia pues, algo al terra, pues, hi havia un servei de neteja. Nosaltres vam considerar que aquest servei de neteja era suficient, que per tant no hi havia culpa o negligència per part del supermercat, tot i que una persona va caure, perquè, diguem-ne, no hi havia prou temps de reacció. Te cau el raïm ara i tu passes darrere meu,
sí, clar.
I passa aquesta circumstància. Aleshores, no era pròpiament, segons va interpretar el tribunal, un problema de culpa o negligència de l'establiment comercial. O sigui,
va quedar en una situació de mala sort.
Sí, perquè ens entenguem, sí. Diguem-ne que era un risc ordinari de la vida, un risc general de la vida, i que, per tant, no cabia aquest tipus de mesures. Insisteixo, hi ha vegades que cada cosa s'ha d'analitzar, és a dir, quan hi ha una rajola en mal estat evident al mig del carrer, potser la teoria de l'Ajuntament seria, escolti, vostè la pot veure, si no anem parlant per mòbil en un distret,
sí,
la pots veure i la pots esquivar. És a dir, no n'hi ha prou en què hi hagi allà, sinó que pues, tenir... O també podríem dir en altres circumstàncies, mira, aquesta circumstància no es veia, no estava senyalitzada, depèn. Recordo un assumpte de fa molts anys, aquí a Lleida, en què en un determinat monument, diguem-ne, hi havia les típiques escales d'un monument que fa 500 anys que està lliu, que fa molts anys. I clar, les escales no estaven en un perfecte estat i la teoria era, escolti, miri, un monument d'aquesta naturalesa no podem reformar les escales, no podem ficar aquesta cinteta, aquesta senyalització, no les podem refer perquè si no estem bueno, trastocant les circumstàncies pròpies d'aquest monument. La persona va caure allí perquè va patinar, però diguem-ne que les escales portaven així 50, 60, 100 anys i no es poden tocar. Aleshores, cal veure en cada cas quina és la circumstància i sobretot que la gent sigui conscient de que jo he de provar que la culpa és de l'altre.
Sí, sí, sí.
No he de provar solament que he caigut, que sí, que he caigut, no he de provar solament les meves lesions, sinó que he de provar en cada cas i ja dic, depenent en cada circumstància. I això és una cosa bastant comú amb establiments, amb comunitats de propietaris, la típica patinada quan acaben de netejar l'entrada i no hi ha cap senyalització. Però això a vegades ens és molt... és freqüent veure aquells cartells que diu amb bueno, de color groc, que diu
allò...
compte.
Et salves.
A Mallot te salves, per exemple.
Et salves, vull dir, escolti, no, és que estava avisat.
Estava avisat, correcte.
És que... Que complicats que som, Josep Lluís.
Bueno, sí,
les persones en general, eh?
La vida és complicada, en general.
Bueno. De totes maneres, t'asseguro que està obert al públic, té uns hàndicaps interessants, eh? Perquè qui més qui menys t'acabarà buscant les peixigolles d'una manera o altra. Eh? I no m'estranya que la gent es cobreixi tant. El cartellet, quina tonteria. No, pues posa el cartell justament per aquestes històries, no? En fi, això no treu que les coses s'han de fer ben fetes, per totes les bandes. Eh? I que, en el cas que ens deies del supermercat, si no haguessin tingut un servei de neteja regular, doncs seria negligent, però sí que el tenien. Mira, què hi farem? En fi, doncs ja ho veieu, caigudes. Ja ho veieu, és un altre d'aquells casos que és molt personal, que és un cas que has d'explicar el teu cas, el teu, com t'ha passat, en quin moment del dia, a on, si hi havia llum, si no, i què necessites, atenció personalitzada. I això t'ho donen a Q2 Consultors, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre un plaer, gràcies, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Haz de mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ja ens posem directes cap a la una de la tarda, és dilluns, és la radiografia el que comencem ara, la nostra tertúlia d'esports. Abans, però, com sempre, fem una ullada als resultats dels principals equips lleidatans. Comencem pel hoquei femení amb victòria del Vilassana 7-3 davant del Manlleu. Amb hoquei masculí tenim derrota del Lleida Llista 1-0 davant del Deportivo Liceo, però victòria del Alpicat 5-3 davant del Digitècnic Capital del Vi. Per tant, important victòria de l'Alpicat, que segueix sumant victòries i que, escolta, això pot acabar desembocant a mantenir la categoria. En bàsquet femení, el Cadí La Seu va guanyar també a casa, 67-51, una victòria importantíssima també, que havia encadenat unes derrotes en les darreres jornades, per tant, importantíssima aquesta victòria. I en bàsquet masculí, ahir, derrota 74-78 del Força Lleida davant del Baskonia. Ull, perquè el Força Lleida baixa a la 14a posició, 6 victòries i 12 derrotes, i tenim el descens a una victòria, que hores d'ara ho té el Granada, amb 5 victòries i 13 derrotes. Ens ha agafat el Girona, i el proper partit és davant del Bilbao Basket, que està empatat amb nosaltres, 6 victòries i 12 derrotes, per tant, ara sí que s'ha de començar a guanyar els de la nostra lliga, per entendre'ns. Ara en parlarem a tot seguit d'aquí uns minuts. Amb futbol masculí, el Lleida Esportiu va empatar la seva visita a Cornellà un mes. Amb això, a segona federació, tercera federació, tenim derrota de l'Atlètic Lleida a casa 1-2 davant del Girona i victòria del Mollerussa 2-1 davant del Sabadell. L'Atlètic Lleida es manté a la sisena posició, ha perdut la zona de play-off d'ascens amb 27 punts i el Mollerussa és 11 amb 23 punts. En futbol sala, el futsal Lleida va guanyar 3-0 a l'Hospitalet Bellport i en vòlei, el Balàfia Vòlei es va imposar 3-0 davant del Monjos.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara, després del repàs, anem al moment de l'anàlisi. Mira, anem a centrar-nos primer al futbol, i per parlar de futbol i del Lleida Esportiu, doncs ja saps, el nostre company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Bé, un empat més. No sé si dir-ho així, com que és fora de casa aquest, doncs és bo o no és bo, però mirava la taula classificatòria i el Lleida porta de 20 partits, 10 empats, la meitat de partits els ha empatat. Així tot, està a la sisena posició amb 31 punts i a un punt de les posicions de play-off d'ascens. Encara no és una mala posició, però necessitem una ratxa de 3 o 4 victòries seguides, no?
Bueno, si fiquem una ratxa de 3 o 4 victòries seguides, segurament anirem cap a la primera posició disparats, no?
Bueno.
Jo crec que hi ha 12 equips. La competició està preciosa, apassionant, dura, i venen partits molt, molt interessants, no? Perquè jo crec que hi ha 12 equips...
11, que... jo diria 11, perquè l'Alzira té 28 punts i el Penya Deportiva, que és 12, té 23. Allí hi ha l'esglaó.
Exacte. Aquí ja, és a dir, jo crec que l'Alzira està perdent... l'Alzira podem incorporar o no, numèricament sí, però ara porta 3 derrotes seguides. Però bé, si posem l'Alzira, evidentment, a nivell de puntuació, serien aquests clubs que estan a hores d'ara. Si me dius ara qui serà campió, no t'ho sabria dir. Qui farà la promoció d'ascens, tampoc t'ho sabria dir. Únicament t'he de dir com a certesa que serà molt emocionant i que serà molt, molt apassionant i que el Lleida està aquí. Ara no ve d'un punt amunt o un punt avall, millor tenir-lo, és evident, no? Perquè cada punt importa, sinó també veure doncs, com evolucionaran els equips quan arribaran les hores de les veritats, que serà ja, no? Que ja arriba a cada jornada.
Sergi, el partit, el partit d'ahir, s'avança el Lleida, minut 47... clar, quedava tot una part, pràcticament, per endavant, sí. I el Cornellà empate al 70. Tu que vas veure el partit, el Lleida l'empat i gràcies o es mereixia més?
No, l'empat, aviam, és un partit que van passar moltes coses. Primer, la primera part, el Cornellà va ser molt superior. És a dir, el Lleida va tenir molts problemes i la primera part, el Cornellà, fins i tot va crear dos o tres situacions de gol a pilota parada, molt i molt clares, on hagués pogut avançar-se al marcador i ens hagués pogut ficar en una situació molt i molt delicada. El Lleida tenia un problema clar al centre del camp, hi havia un desequilibri, el partit de la primera part de Diego Iglesias no va ser bona, no se n'anava de ningú, tot i que ho va intentar, i això sí que estava bé, tenia una targeta groga, però és que a més ens faltava al centre del camp més presència. Ho va veure d'una manera clara, també es veia tothom, Marc García a la mitja part, posant a Iker García per Diego Iglesias, que ahir no va estar bé, no? És a més tenia l'amenaça de la targeta groga. Clar. Curiosament, un Lleida que la primera part havia patit molt, molt, al primer minut de la segona part es troba el gol.
Sí.
Amb una jugada també estranya, Iker Iglesias se despenja a la frontal de l'àrea, no el veuen els jugadors del Cornellà, hi ha un refús, molt bé combina amb Unai que fa una jugada espectacular, la seva centrada, i Adri Gené, que encara li falta molta forma, marca el 0-1. Clar, el partit canvia totalment i quan el millor estava el Lleida, perquè el Lleida a mi de la segona part em va agradar, estava controlant, estava sense patir, estava jugant bé, estava doncs, pressionant a dalt, molt ben col·locat al terreny de joc, doncs bé, això és el futbol, la segona federació, una bona jugada del Cornellà, al centre del camp molt ràpid, ens guanyen l'esquena. Curiosament va propiciar perquè Campins, el central que va retornar ja a l'equip després de 3 mesos de baixa, va ser canviat al 70, jo crec que ja era pactat, evidentment, pel risc de lesió de jugar 90 minuts, entre Solves, que és un jugador també d'acreditada presència, però aquella jugada va ser la primera, una mala col·locació de Solves per un segon, i això és el futbol, i ens empaten a un. El Lleida reacciona molt bé amb l'empat a un. Fins i tot té oportunitats per marcar l'1-2 amb un travesser i per tant, doncs, reacciona molt bé, cosa que em va esperançar, perquè era el minut 70, que tu molt bé has dit, i el Lleida s'hagués pogut enfonsar i dona també un pas endavant. Té el travesser, té l'1-2 a prop. Curiosament, l'àrbitre dona justament 8 minuts de descompte. El descompte va ser terrible, amb un Cornellà que cada canvi que feia millorava l'equip, amb jugadors joves, juvenils, aquí hi ha la força del Cornellà, però que van demostrar a l'extrem també una categoria excepcional, David Cruz, i el descompte va ser però horrorós. I l'última jugada del partit, el Lleida va tenir l'1-2 amb Dallan Iglesias, que va debutar, amb un àrbitre que per mi va fer una molt bona actuació, però és que l'última jugada, entre el central i el porter, a la frontal de l'àrea, una pilota llarga, hauria hagut de veure, com va dir el locutor de la xarxa, dos vermelles, o bé el central o bé el porter. Però és que el jugador del Lleida no es llança al terra i la jugada, bueno, l'àrbitre pique córner, quan l'havia tocat el jugador del Lleida claríssimament, per no veure una jugada que era a la frontal de la petita i hagués pogut expulsar o bé el porter del Cornellà o bé al defensor, perquè van anar com dos karateques davant del jugador del Lleida al 98 després de 8 minuts de gol. Finalment queda l'1-1 i clar, amb el que t'acabo d'explicar, jo crec, Ricard, que pots pensar, i també els oients, hagués pogut passar de tot,
sí.
La primera part haguéssim pogut perdre 2-0 i era just, amb el 0-1 vam tenir el 0-2 a prop i estàvem bé, ens empaten també amb una jugada aïllada quan millor estava el Lleida, quan el Lleida marca el primer minut de la segona part, i després doncs amb l'empat a 1 va ser una ruleta russa on hagués pogut passar bé tot. Ara bé, te vull dir, la jornada d'ahir era perillosíssima, perquè a banda de l'Europa van empatar tots, amb partits que teòricament, parlo teòricament, eren més assequibles que la sortida de Cornellà. El Sabadell i el Sant Andreu empaten a casa davant de l'Andratx i l'Eivissa i el Baleares empate al camp del Penya Deportiva. Cornellà és un camp complicadíssim, difícil, portaven 4 victòries amb els últims 6 partits, és evident que és un equip que no baixarà, Això està clar, i és un equip doncs, que fins i tot es pot apuntar a la zona alta, tot i que quede una mica despenjat. Sí. Han passat per Baleares i Cornellà, que haguessin pogut guanyar els dos partits, no els han guanyat, però com tu m'ho has dit, estem a un punt.
Sí.
Estem a un punt,
Sergi,
i per tant això està molt igualat i encara queden molts partits.
No, no.
I hi havia un partit el diumenge,
no, no,
a Sant Andreu.
Anava a dir, estic amb tu en que sembla ser que aquesta segona part de la temporada serà molt interessant pels aficionats al futbol, perquè estan tots aquí amb un mocador, i diumenge vinent, 5 de la tarda, Camp d'Esports, arriba el Sant Andreu, que és el segon amb 35 punts, però que, com dius, és a dir, estan a 4 punts de Lleida. Un partit difícil, també, eh?
Sí, molt complicat, i a més amb la baixa de Quadri, un futbolista que a tu t'encanta, Ricard,
sí,
que va veure targeta al minut 91. Clar, Quadri havia de caure qualsevol partit perquè en tenia 4,
clar,
i ha caigut davant del Sant Andreu, però també s'iguala perquè el Sant Andreu ahir, que empatava a 0 davant de l'Eivissa, ha vist expulsat a Max Marcet, que és un molt bon futbolista, un dels millors de la categoria. Per tant, la baixa de Quadri sempre és inoportuna. Jugarà Iker, Lledó està en un moment de forma excepcional, a mi és un jugador que m'encanta i també va tornar a jugar molt bé, especialment a la segona part a Cornellà i també al camp de l'Atlético Baleares, i bé, i també el que tenim a les d'ara, això sí, és que ahir se jugava sense Naranjo ni Buenacasa, els dos nous, el Lleida no informa de l'estat dels lesionats, i amb un Adri Gené que encara li falta forma, no?
Uh-huh.
Va fer el gol, però encara se li veia la rapidesa, el xoc, que li falta aquell punt de forma a Adri Gené, que la recuperarà, evidentment, jugant minuts, com Campins. Jo crec que la clau estarà... ara ens hem presentat en el partit davant del Sant Andreu, que serà un partidàs, amb estar bé. És a dir, no tenir lesions, estar els jugadors físicament al 100%,
no? I puntuar,
però
passaran
moltes coses, eh? Passaran,
sí,
moltes,
sí,
coses, amunt i avall.
Intentar puntuar cada partit.
Sí, però ara està a un punt de la promoció, a falta de 15
que sí,
jornades,
que sí, que
no és tampoc... Estem allà, com els 12, eh?
Sí.
Està un punt amunt, un punt avall, com els 12.
Sergi Tor, com sempre, un plaer escoltar el teu anàlisi. Gràcies.
Gràcies, i tant de bo ja dilluns ja estiguem aquí doncs em m'agrada estar a l'estudi de ràdio compartint amb Ricard Tàbel la tertúlia.
I tant, gràcies, Sergi. Donem ara l'entrada al cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Ahir vam estar al Barris Nord, parlem ara del Força Lleida, amb derrota davant del Baskonia per 4 punts. Un partit, Albert Escuer, que jo a priori, abans de començar, allò que fas, bueno, mires una mica les tendències, mires els resultats, mires potser doncs, l'envergadura de tots els equips, i creia que seria molt difícil guanyar. Però després, veient el partit i tal com va anar, escolta, jo al darrer quart, a la meitat del darrer quart, a falta de 5-4 minuts per acabar el partit, jo el veia guanyat aquest partit. Però, en canvi, van ser uns 3 minuts finals desastrosos i es va perdre per 4 punts. Com el vas viure, el partit, Albert?
Bueno, jo crec que ara estem en un punt en el que ens hem passat 15 jornades dient que a l'equip li costa entrar en els partits i que moltes vegades doncs, li tocava nedar contra corrent, precisament per això, no? L'exemple més flagrant segurament va ser la visita al Wi-Fi Center al Real Madrid, i ara ens estem trobant que en els últims 3 partits el que ens està costant molt és acabar-los.
Tancar.
És a dir, 10-0 a Múrcia, 3-9, 10-0 en els últims 2 minuts i 40 segons.
Sí, sí.
3-9 en els últims 3 minuts contra el Gran Canària, el que passa que aquí teníem un bon coixinet, i 0-9 ahir en els últims 3 minuts i 9 segons. Aleshores, bueno, és allò de la manta, no? Perquè quan et tapes el cap et destapes els peus, quan et tapes els peus et destapes el cap, conclusió, acabes refredat igualment, no? I és el que li va passar ahir al Jaio Postlleida. Va fer un bon partit en línies generals, va tenir una desconnexió a l'inici del
bueno,
amb aquest parcial de 0-13, però això ja saps que ho parlem sempre.
Però
és un esport
tremenda,
de parcial.
Tremenda,
hi ha molts
Albert.
Canvis de marcador durant tots els partits, però es va saber aixecar i va arribar doncs, a aquest escenari dels darrers 3 minuts i 7 segons amb el més 5, amb el 74-69. I aquí, era important defensar bé, tot i que Baskonia té moltíssimes armes i és molt difícil parar, perquè ahir no te'n va fer de 38 forward, però Moneke va estar molt bé, Forres està molt bé, Baldwin és un jugador diferencial a la Lliga, Donta Hall, bueno, són la Mundial, però sobretot era important atacar bé. I vam atacar molt malament. fatal. Les darreres accions del partit, és un triple de Villar que no destaca pels seus percentatges d'encert, dos triples de Poli que tampoc destaca pels seus percentatges d'encert, i dues accions de Proble que va estar tot el darrer quart sentat fins que va entrar a falta de 2:30 i bueno, doncs va fallar aquell tiret seu tan característic com un fadeaway a 4 metres i després va fallar un triple i amb la darrera jugada doncs no ens en vam sortir. És una derrota que podia passar.
Sí.
Jo començo a estar una mica cansat de mantres, no? Perquè portem tota la lliga dient no, però és que competim sempre. No, és que la nostra lliga comença a la jornada 4. No, és que el Barça és normal que te guanyi. No, és que el Baskonia és normal que te guanyi. Bueno, a veure, centrem-nos. El Girona ha guanyat a l'Unicaja, el Barça i el Baskonia de 30. Sí, el Breogán ha guanyat al Barça. El Coruña ha guanyat al Madrid. Evidentment, hi ha partits més assequibles i d'altres menys assequibles. Però al final, el que està demostrant l'ACB és que, i sobretot a casa, pots guanyar a qualsevol. I nosaltres, després de perdre casa contra Coruña i Girona, doncs necessitem donar alguna sorpresa, entre cometes. Ho vam fer contra Gran Canària i ahir van deixar escapar una molt bona oportunitat de fer-ho contra Baskonia.
Però és que
la situació no és complicada, estem 6-12, però podríem estar millor també.
Sí, però és que jo, Albert, ahir, insisteixo, és que jo, quan faltaven 4 minuts, aquest partit el veia guanyat. I és més, va haver un moment que estàvem dos per sobre atacant, ens vam, com bé deies ara, insistir a triple, caram, escolta, acaba la jugada de dos, que també compten, te poses a 4 i obligues al rival a jugar-se-la de 3, que pot no entrar, o si se la juga de 2, segueixes per davant el marcador i tanques jugades de 2 punts, que no sempre cal recórrer el triple, que no sempre entren, i ahir es va demostrar.
Això és molt fàcil dir-ho, però és molt complicat fer-ho quan no tens tampoc una referència interior o algú que t'ajudi a dir. Ahir van lluir en la notació Moneke i Forres, sobretot. Però per mi el partit de Donta Hall i de Diop és clau. Perquè van tancar la seva anella. I van tancar una de les principals línies d'anotació que estava tenint l'equip en les darreres jornades, que són aquestes portes enrere entre Rafa Villan i Paulí i aquesta verticalitat de Paulí. Hi va haver moltes accions, que vam jugar bé el sistema, perfecte, però a la penetració, ostres, et trobes allà d'on tajau, que va fotre dos taps, un gairebé a l'escaire superior del tauler, i jo no sé quan va saltar aquell home, una barbaritat. I Diop també. Aleshores, sí, evidentment, de dos també valen. Però no tenim tampoc jugadors que generin el pal baix. I dels poquets que tenim, que ahir ho hem fet, que és Luka Bosic, doncs no va jugar al final del partit. Aleshores és molt complicat i vam acabar recorrent al desembre i depenent doncs, del teu encert. I el encert és que tots els finals apretats d'aquesta temporada els hem perdut, tret de Lugo, que guanyem amb dos triples des del pàrquing, d'Oriol Paulí.
Albert...
Cal reforçar l'equip, és evident.
Sí, bueno, això veig que ho estan fent tots i ahir a la cabina ho parlàvem i és que, aviam, aquí tothom es va reforçant i nosaltres no haurem de ser menys. Proper partit, home, no et diré clau, però clar, ja comencen a ser el que dèiem al principi, els equips de la nostra lliga. El proper partit és davant del Bilbao Basket, que està igual que nosaltres, 6 victòries i 12 derrotes. Aquest s'hauria de guanyar, Albert?
Sí, clar, tots s'haurien de guanyar, però igual no és fàcil i és un partit, ostres, que emocionalment a mi se'm farà molt coll amunt perquè Global no està bé. A la banqueta Global hi ha Jaume Ponsarnau, de Tàrrega, i ojo que una victòria del Haiopos no pugui provocar la destitució de Ponsarnau a Global, no? Però, evidentment, el primer és el Haiopos. A mi que avança la temporada... Doncs la setmana que ve, per exemple, també hi ha un Granada a Girona.
Sí.
Aleshores, clar, cada jornada hi comença a haver emparellaments amb moltes coses en joc.
Clar, és que estem a la segona part, ja. És que estem a la segona part de la temporada. És que això, vull dir, ara ja fa de baixada.
Clar, aleshores, aquests els has de treure, però Minivilla no és un pavelló fàcil, Bilbao no és un pavelló fàcil, Bilbao és un equip que abusa d'una forma fins i tot indecent de vegades del llançament de 3. Però té una bateria d'exteriors. Un dia te surt Rubén Domínguez i fa un 7-9 com va fer contra Coruña i te dinamita el partit.
Yeah.
Panzer també te pot anotar. Harold Frey te pot anotar. Goran Dragic te pot anotar. Bueno, serà un partit de molt ritme on dependrem molt doncs, de l'encert de Bilbao i també de que nosaltres siguem capaços de jugar, que ja sé que és molt fàcil dir-ho, però després molt complicat fer-ho, 40 minuts al mateix nivell, o que no hi hagi grans desconnexions.
Em queden 20 segons, Albert. Dic que aquest s'hauria de guanyar perquè després ve el Madrid a Lleida, i el Madrid és el líder,
va perdre la Corunya. Al Waiting Center, sí. Si no ens fan la traquilla de l'última falta, encara els hi botem un susto. Torna-lo d'abans, me cansen molt aquests mantres. Això és l'ACB, hem vingut a competir i es pot guanyar qualsevol. Evidentment, també pots perdre contra qualsevol.
Sí, sí. Albert Escuer, com sempre, un plaer, una abraçada, gràcies.
Igualment, una abraçada.
Va, que ens plantem a la una de la tarda. Jo el compro, aquest, això que diu l'Albert, és veritat. O sigui, pots guanyar qualsevol, i és veritat, s'ha vist. Molts partits els hem perdut al final, però són partits que s'haguessin pogut guanyar. I també es poden perdre, i ho hem vist. N'hem perdut. Per tant, s'han de lluitar tots, però s'ha de millorar aquest final de partit, sense espatllar l'inici. Soc el Ricard Álvarez, va, que et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, des de Lleida, demà a les 12:20. Una abraçada, gràcies.